La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de deu del matí del dimarts 2 de maig del 2023, ja som a maig. Us saluda Albert Soler, bona mossa. Comencem la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, un moment per prendre el pols de la ciutat amb representants del que anomenem la societat civil santcugatenca. Recordeu que totes les tertúlies es poden escoltar per la ràdio analògica, la ràdio FM, la de sempre, la 91.5 de la FM, però també per internet, en directe, a través de la web cugat.cat, però també la podeu recuperar per internet també en format de podcast al cap d'una estona. No m'entretinc més, saludo ja qui ens acompanya avui. Per un costat tenim a la Montse Moral, farmacèutica i rotària.
Sobretot.
Molt bon dia. També tenim a Toni Ramon, director de l'Ateneu. Molt bon dia.
Bon dia.
I a Quim Castelló, veí de Valldoreix i president de l'Associació de Veïns de la Serreta. Que també, que no m'ho oblido. No
bon dia. Bon dia.
Molt bon dia. La veritat és que més enllà de la política estricta, que en parlarem després, ha sigut un cap de setmana de molt poqueta actualitat a la ciutat. Bàsicament, l'actualitat seria la pluja, que no hauria de ser-ho, però ho ha sigut. Diuen que no és suficient, que hauria de ploure 5 o 6 vegades més que el que ha plogut per recuperar-nos, però vaja, suposo que aigua beneita i aigua benvinguda, no?
I tant. Jo te puc dir que l'aspecte de la meva herba ha canviat. De marron, avui es veia verda ja. I va ser d'aquesta aigua. La pena és que va caure molt intensament. A Mirasol hi ha hagut bastants baixos inundats. Uh-huh. I no va arribar ni a 15 minuts, però va ser tremendo.
Bueno, allò que diuen a vegades, no?, que la pluja no sap ploure, doncs també. No sé, suposo que un petit respir, no? No sé si va espatllar alguns plans, però si més no, tothom content en
Home,
aquest sentit.
Estem,
no?,
en un moment que si la pluja t'espatlla els plans, els que has de fer celebrar-ho. O sigui, de veritat, que el qui ara es queixi perquè li va espatllar el pla, em sap greu.
Algun hi haurà, algun hi haurà.
Ostres, el portaria al desert del Sahara i sense que en t'implora. Home, i ara també jo crec que estan fent molt bé d'avisar, no?, perquè hi ha hagut aquest episodi de pluges de gairebé 3 dies, no?, parlant a nivell de país, però clar, que al final és una regada, que ningú ara se li acudeixi tornar a obrir l'aixeta de la dutxa com si no hi hagués demà, o sigui que la problemàtica és exactament igual, i per tant a desitjar que continuï plovent.
Molt bé.
Sí, jo he resat perquè plogués. Aquesta pluja ha sigut, bueno, el que dius tu, no?, és una regadeta, perquè a més no ha penetrat. Però sí que s'ha de dir que, per exemple, en el cas de Valldoreix, que tenim 400 hectàrees al parc de Collserola, el dia 5 fa una conferència Collserola allà, pel vent, estaven brutíssims i no s'han netejat fa no se sap quan. I això, doncs, bueno, ho ha humitejat tot, que per una part ha mullat i algú deu haver aprofitat. Aquest dematí jo ja he vist que hi havia arbres que estaven molt recuperats, allò que dius, home, hem fet un traguet.
Es veu.
Però per l'altra part, pues, estava tot molt humitejat, que dius, bueno, pues, de moment el tema del foc el tindrem controlat. Ojo amb el tema del foc.
Absolutament, sí. Segurament el que ha donat és un petit respir en aquesta amenaça d'incendi. Sí, molt bé. Suposo que haurem de seguir resant a Sant Bruce Springsteen i Sant Barack Obama perquè torni a ploure, perquè ha sigut la seva visita i a portar l'aigua, però vaja, benvinguda
sigui. Era l'Spielberg pels efectes especials.
Deu ser això.
Molt bona, Toni.
Molt bé. Doncs res, volia, el que dèiem, que a nivell d'actualitat n'hi ha hagut poqueta més enllà de l'aigua. Volia comentar una notícia que vam conèixer el divendres al matí, que ens vam despertar amb una bretolada que havia malmès l'escultura Escala Escola de l'artista local Paco Minuesa, ubicada a la plaça del Mil·lenari, allà al costat de la Biblioteca Gabriel Ferreter, de la central. Concretament, uns brètols van arrencar la lluna dels dits dels infants, feta amb un tub d'acer inoxidable, i se la van emportar. No sabem ben bé per què, perquè la veritat és que no tenia cap mena de valor aquella lluna. L'artista l'arquitecte santcugatenc va instal·lar aquesta obra el passat mes de novembre, motiu del 40è aniversari de les escoles bressols municipals. Es va fer un acte molt, molt gran, molt important per col·locar aquesta escultura, aquesta estàtua, i lamentablement no és tant aquesta escultura en concret, sinó que no és el primer cop que passa, no?, que hi hagi bretolades a la ciutat en patrimoni local. Digue-li escultures, digue-li a les parets del monestir, digue-li a la creu del terme, digue-li, que per cert encara no l'hem reposat, ara em sembla que aviat farà 2 anys, al juny farà 2 anys que la van arrencar, si no m'equivoco, i encara no l'hem reposada. En tot cas, si voleu comentar concretament aquest cas del Paco, però si no, què hem de fer amb les bretolades d'aquest estil? És inevitable, és civisme, no? No ho sé.
Jo crec que lamentar que hagi passat, perquè és una escultura preciosa, no sé si he tingut ocasió de veure-la,
sí.
És aquelles escultures que t'inspiren. Es diu Escala Escola, però et fa elevar l'esperit, eh? I això de que dos nens agafin la lluna, pues, és molt, no sé, t'inspira. I és una pena que ens hagin tret la lluna, però bueno, seguirem pujant escales i el que faci falta. I falta molta formació i educació. Jo crec que a Bretolada sempre n'hi ha hagut ni n'hi haurà, lamentablement. El que sí que és una pena és que no es puguin arreglar les coses i tornar-les a tenir, com ara és a dir, la creu de terme, que em sembla que no la posen perquè tenen por de que és molt fràgil i es pot tornar a trencar. I si la torna a trencar, segur que ja no es podrà arreglar. O sigui que les males accions d'unes persones condicionen el gaudi de la majoria, i això és el que és més lamentable. Però bueno, lamento molt això de la lluna, la veritat.
Molt bé.
Bueno, sí, la creu del terme sembla ser que el que està és a l'espera d'una ubicació que potser no serà la tradicional, no? Però bé, més recomanat per Patrimoni de la Generalitat que no pas pel propi Ajuntament, no? Que al final el que demana Patrimoni és preservar la creu, no només de bretolades i incidents varios, sinó també del temps, no? Del vent, de la pluja, etc., que per la seva conservació recomanen un altre tipus d'ubicació, i aquí està la discussió, i veurem com acaba, no? Però sí que sap greu anar perdent, no?, de les nostres places i carrers patrimoni, que bueno, és un gaudi de tots, és història, és cultura. I sí, coincideixo plenament, el que cal és consciència del bé comú, educació, civisme, i estem en un país que en general té una tendència més elevada a prohibir i sancionar que educar, no? I per tant, ser coneixedor de, fins i tot del cost, que pot tenir la reparació d'un banc, d'un fanal, d'un contenidor, ja no et dic de patrimoni arquitectònic o històric, ser coneixedors d'aquests costos també seria interessant, per part de la ciutadania. I en tot cas és això, consciència de bé comú, de l'espai comú, civisme i educació i formació en cultura i tradició.
Bueno, jo la veritat és que no sé què dir, el Montse deia dels nens i dels grans, perdoneu, estic d'acord amb el que dius tu, que és un tema d'educació. Jo, per exemple, preservar el nostre entorn en general, perquè ara ha sigut una estàtua, una lluna i tal, però l'altre dia vaig sentir un jutge judicial que tracta temes de jovent i tal, deia que aquí està la base, i la base està en els pares també i en les escoles, però és que les escoles, deia, també tenen uns límits, feia el cas de dir, bueno, a quina edat un nen fa la comunió, em sembla que són els 8 o 9 anys, no?
7 anys, teníem usos de razón. Ja, no recordes qui?
Sí,
que teníem usos de razón als 7 anys, tu i jo?
Sí, jo no n'he tingut mai, però bueno.
Tu, Toni, ets més jove i no t'ho deien.
No.
El Toni parla amb molta propietat, ja ha dit coses.
Bueno, però últimament que he anat a comunions he sentit coses com renuncio a Satanàs, que pensava que això havia passat a la història. Però es veu que,
home,
que hi ha, pues encara hi ha a les dures de l'Església aquí,
pues
galopant.
El que volia dir és renunció a Satanàs i al mòbil, perquè diuen, sí, perquè nanos de 7 anys que per comunió els hi regalen un mòbil, perquè han demanat un mòbil, perdó, un iPhone, perquè no volen un nen en 7 anys. Bueno, i si us doneu un tomb pel tren o de llonses, hi ha nanos de carret que van amb el telèfon i tal. Llavors, a partir d'aquí, violència en les... els pares, violències a l'escola, tal, vaig estar parlant també amb una professora, diu, és que jo no sé què dir-los, perquè et foten una bufetada i com t'hi tornis has rebut. I ja no van a protestar en el mestre, sinó ja van directament a la cúpula i tot això. Jo no sé vosaltres, però si jo, els salesians que m'havien cascat, i tot merescut, les coses com siguin, i anava jo a casa meva, no se m'hagués acudit dir-li al meu pare o a la meva mare, la manxaca que sempre es parlo d'ella, mama, m'hi han pegat, pues toma, dos platos.
Sí, sí. Bueno, per sort, en aquest sentit, per sort l'educació ha canviat, eh? No.
No ho sé, no ho sé, no ho sé.
No voldria tornar a aquella educació.
Escolta, no estic traumatitzat, jo, eh?
No, home, no, ja ho sé, ja m'imagino que no, però vaja. Doncs, tanquem el tema de les bretolades, perquè no té més recorregut, simplement lamentar-ho. El que sí que seria una llàstima és que haguem de tancar, no?, les obres artístiques perquè no hi hagi accés, no? És a dir, protegir-les d'una manera que estiguin inaccessibles perquè no hi hagi ningú que faci una bretolada.
Exacte, té una pena que les tinguem totes tancades en museus, quan és tan bonic gaudir-les al carrer, no?, caminant.
Molt bé. Precisament de caminar volia anar al següent tema, perquè la setmana passada també vam conèixer un informe que va encarregar l'Ajuntament, que li va, a petició de Sant Cugat Comerç, i la Fundació Comerç Ciutadà va fer un informe, va posar uns comptadors de gent en diversos punts de l'eix comercial central, i va comptar la gent que passava durant uns quants dies, va demanar a les botigues quants tiquets havien venut durant aquells dies, i llavors això ho han fet, em sembla, dos cops l'any, i durant dos cops l'any el 2021 i dos cops l'any el 2022, no? Allò, l'estiu i hivern, més o menys, per comparar i per veure dades. I les conclusions d'aquest estudi és que passegen menys vianants en aquest any, del 21 al 22, han passat menys vianants per aquest eix comercial principal, però les vendes s'han mantingut, una situació estable. Tot i així, evidentment, els comerciants volen que hi hagi més vianants perquè volen vendre més, com és lògic i és el seu sentit, i una de les propostes que fan és incrementar les places d'aparcament o repartiment de tiquets gratuïts per als aparcaments que existeixen de pagament a la zona central, precisament perquè creuen que una de les coses que fa que vinguin menys vianants és la poca espai d'aparcament. I, de fet, Montse, d'això en parlàvem just abans d'obrir els micròfons, no?, que tu vius a Mirassol i que cada cop vens menys al centre per aquest motiu.
Jo vinc per coses culturals, per la ràdio i ja està, per les sardanes i tal, però no vinc a comprar Sant Cugat. Per sort també tinc ara un centre comercial a Mirassol, que també està bé, que els barris tinguin vida, està bé. O sigui, no és negatiu que Mirassol, ara ja comencen, diuen que tindran piscina. Que per cert, ahir vaig passar i vaig veure tot encharcat, bueno, tot ple d'aigua de la pluja, però dic, mira, ja tenim aigua almenys.
Ara falta fer el forat.
Ja han començat a fer-lo. Sí, sí, o sigui que això ja... O sigui que Mirassol i els barris es vagin dotant de vida independent, em sembla molt necessari, perquè no tots podem vindre aquí, no? I passejar per Sant Cugat és un plaer, però jo t'ho dic, no vinc a comprar a Sant Cugat, la veritat. Ja m'apanyo fora.
Bueno, de fet, ja és la intenció d'aquest Ajuntament, no?, crear noves centralitats, bueno, sí, d'aquest i segurament de l'anterior, crear noves centralitats perquè hi hagi, la gent no s'hagi de desplaçar al centre precisament per comprar qualsevol cosa. Endavant.
No, demanen els aparcaments, els tiquets de pàrquing, etc., quan justament el que hauríem d'anar amb desplaçaments curts, com és un Mirassol Sant Cugat, un Belloret Sant Cugat, etc., és optimitzar el transport públic o caminar, si són distàncies relativament curtes. Si ens n'anéssim a qualsevol altra ciutat europea gran, ens faríem creus, no?, si agaféssim el mapa d'una ciutat que hem anat a visitar, no en diré cap. Però i ho traslladéssim al mapa de Sant Cugat, ens n'adonaríem que hem caminat no de Belldoreig a Sant Cugat, diria que de la Floresta, potser sí, sense pendent, això sí. Però, per tant, aquestes distàncies és optimitzar transport públic i fomentar que es camini. Jo sóc partidari de tancar el centre, el 100% a vehicles, exclusivament només pas de veïns. Sí que és veritat que el que cal també és una aposta d'aparcaments de superfície a l'entorn. De moment en tenim dos, es van fer tard i per tant lluny del que és el nucli, però bueno, és plantejable, no? En algun tipus de sòl d'equipament, doncs, acabar plantejant algun tipus d'aparcament no agressiu en l'entorn paisatgístic i guanyar places d'aparcament, però sincerament jo crec que en aquest, torno a dir, en aquestes distàncies curtes, caminar i un bon transport públic.
Mm-hmm. Pues, estic d'acord, estic totalment d'acord. A Sant Cugat teniu un avantatge, és que es pot anar amb bicicleta, també, perquè és bastant planeta, caminar, que en l'organisme li va molt bé, és molt favorable, es camina poc, però, per exemple, a Valldoreix, ara volen fer el tema de la mobilitat sostenible, jo m'imagino que faran cursos per anar pels avis i tot això per pujar al Montmany en bicicleta, però no sé com s'ho fotran, francament, són invents d'aquells de vora el foc. I la bicicleta elèctrica, que diu, no, una bicicleta elèctrica, a part d'acabar l'ús seu, la roben al cap de 5 minuts, que és un tema que s'ha de solucionar. A Valldoreix tenim un mercadet que es va muntar exitosament allà al carrer Bruc, que és el dissabte, que diu, bueno, doncs, hi ha preus de tot, no? Però està a tope sempre. I justament és perquè poden arribar, poden aparcar bastant a prop, es pot anar caminant i funciona. També tenim el que és la plaça de Can Cadena i mossèn Cinto Verdaguer, hi ha diversos comerços que funcionen i al final pues, a Marroig, segur, Marroig hi ha un súper fantàstic, a més fa moltes coses pel poble, sí. Moltes coses pel poble, vale? Molt barates, a vegades fan vermuts per 2 euros, però estan contents. Nosaltres penso que amb aquest aspecte estem contents. No necessitem cap assessora de comerç com ens han posat darrerament quan hi ha una vocal, No he dit res. I després, si... No riguis.
Ja no he dit res, però ja l'has dit.
Ja saps per on vaig. No, perquè és que són sous i coses d'aquestes que diuen, això de què va, no? I després, si tens que comprar coses de neteja, i després, bueno, tens grans superfícies, que allà, pues, com per exemple el d'aquí, com es diu, home, el gran, l'Eroski, o el, com es deia, no? Uh-huh. Que el gran avantatge és que té un aparcament fabulós a sota. Res més, o sigui, Valldoreix, de moment ens anem sortint, a pesar de totes aquestes coses que havia esmentat.
No, però també caldria veure l'afectació de la pandèmia, perquè el primer estudi és el 2021, on encara no es podia viatjar, marxar massa, diguéssim, i per tant potser això feia que hi haguessin més vianants pel centre els caps de setmana, perquè si les vendes s'han mantingut vol dir que la gent que comprava continua comprant, no? L'altra cosa és què es compra al centre de Sant Cugat. Va, al final, jo entenc que una persona de Mirasol, la Floresta, les Planes, Valldoreix, etc., no vingui a comprar el que és supermercat, perquè ja en té d'altres del territori, que li és molt més pràctic, no? Al final, al centre de Sant Cugat, compres roba i
sabates, uniformes,
sabates i poca cosa més.
Hi ha fons de tecnologia, no?
Sí. No massa, i a la que busques alguna cosa mínimament específica, costa de trobar, o sigui, és un comerç que és molt de, per entendre'ns, de centre comercial d'última moda, d'això, roba, sabates, roba interior, mitjons i mitges,
Vull dir que i restauració.
Ara, anem també passejant ara pel carrer i anem començant a veure quin tipus de comerç tenim, i per tant és normal que la gent dels barris de l'entorn de Sant Cugat, doncs, la gran compra del dia a dia, supermercat, carregar el cotxe, allò, aigua, llet, refrescos i salses de tomàquet, doncs no ho compri al centre, però la resta és normal que aquest vianant continuï fent la compra d'aquests objectes que no són tan de primera necessitat, però que al final hem d'anar renovant l'armari.
I ferreteria, que teníem una ferreteria a Sant Cugat fantàstica, que a Sant Cugat, ahir a Valldoreix en tenim una que funciona molt bé, allà al costat de la mateixa plaça de Can Cadena.
L'únic que, el que sí que és clar és que vianantitzar vol dir molt més gent al carrer i també vol dir moltes més compres, malgrat, no, que molts dels comerciants en el seu moment, quan es va dir ara Santiago Rossinyol, ja en el seu moment que era Santa Maria, però Santiago Rossinyol anem a fer de vianants, es van posar les mans al cap. Ningú treballa allà al seu comerç, tots han llogat el local per molts diners i guanyen molts més diners que si tinguessin la botiga oberta, no? Per tant, És evident que vianantitzar vol dir més gent al carrer, vol dir més compres en aquests espais. Es va veure ara que per Sant Jordi, aquest Sant Jordi que per fi vam tenir normal, Avinguda Cerdanyola va ubicar algunes parades d'entitats doncs, que van vendre llibres i roses, i la gentada que hi havia per la part vianantitzada d'Avinguda Cerdanyola també era importantíssima, no? I ara quan estigui acabada tot l'eix, no?, de vianants creixerà. Per tant, jo crec que això és boníssim pel comerç.
De fet, s'està traslladant molt comerç que està al centre, pel quan s'acaben els lloguers dels locals, etc, estan començant a migrar cap allà.
Sí, un exemple és el tema de preus de lloguer, que també ja n'hem parlat en altres tertúlies. No és un interès de dir, mira que bé, ens anem a Avinguda Cerdanyola, que d'aquí uns dies serà tota de vianants, sinó ens hem vist expulsats de, en alguns casos, la Rambla del Celler, que és el cas més notori, cap a altres espais, que de moment el lloguer és una mica més econòmic, de moment, perquè això al final el que farà és que els tornarà a disparar si no hi ha cap mena de control també sobre el lloguer comercial.
Gentrificació comercial, en aquest cas. No? Parlem molt de la gentrificació de l'habitatge, no? de la vivenda de la gent, però també n'està havent-hi de comercial, almenys dins de la mateixa ciutat. I de fet, tu ara mencionaves que cada cop hi ha més restaurants, no? Més restauració. Una altra de les conclusions de l'informe també és que era secundària, era que cada cop hi ha més serveis. És a dir, hi ha menys comerç i hi ha més serveis. No? S'estan transformant una botiga de sabates en un bar o en el que sigui. No? Vull dir que estan en aquest procés també de transformació.
Jo el que també estic observant, però això les coses van venint, que Sant Cugat s'està transformant ja cada vegada més en una ciutat d'atractiu turístic. Mm-hmm. L'estem preparant per rebre turisme. I és que serà així, perquè aquest teix de vianants propiciarà que la gent vingui a visitar, que tenim coses molt bones per visitar, o sigui que tenim un estí, tenim uns entorns, i tenim coses molt bones, I això porta serveis, i ens canviarà. Sant Cugat està canviant de pagès a turístic.
No, però potser també la gent que no viu en el centre sí que es desplaça al centre com una opció d'oci.
Sí, sí.
No de compra, sinó de passeig, o sigui, prendre alguna cosa, sopar, una tapa, el que sigui, no? I això és el que va fent aquesta substitució, no? Que es torna al centre, o als centres de moltes ciutats es van tornant una mica parcs temàtics de lleure, no? On la gent no hi vol viure, però sí que hi va a caminar, a moure's, a socialitzar-se, a consumir alguna cosa, i després se'n tornen cap a la seva zona més residencial. Això no està passant només a Sant Cugat, ho estem veient a molts altres municipis, que els cascs antics, no? Els nuclis antics van quedant, la gent de tota la vida, diguéssim, i va marxant per buscant comoditat o fugint de les incomoditats, no?, de tenir un entorn amb moltes terrasses, molta restauració, molta gent durant tot el dia, no?, i al final doncs es busquen espais més tranquils.
Home, Sant Cugat és molt agradable passejar pel centre a peu, és distret, i a més pots venir i quedar amb els amics o el que sigui i anar a fer un mos a qualsevol lloc, dic jo, i a peu,
I a peu.
Sí, no, és atractiu, a més és el que dius tu, trobes una gran oferta gastronòmica per trobar-te, a més, i el que et deia...
Ara els hi tocaré el crustó, però com va publicar un mitjà local sense cap referència a la guia Michelin.
Com vols dir?
Que l'altre dia es van publicar, crec que va ser el Nació Digital, va publicar que la guia Michelin passava de llarg de Sant Cugat, no? Vull dir que 90.000 habitants, molta oferta de restauració,
però... cap restaurant que surti la guia
cap.
Michelin.
Bueno. Això, segons, ja no publicava aquest mitjà,
Si no, Estrelles és evident que no.
Pues mira.
Vull dir que potser gastronòmicament també tenim un forat, vull dir que potser tenim molts espais, molts serveis, però...
Bueno, és el que li falta potser per fer aquest pas al turisme que dèiem.
Bueno, pues mira, de moment que no ens
posem... Que millor, no?
Jo, mira, que no, que estem bé, que estem bé.
Perquè el següent pas serà una botiga de souvenirs al carrer de Santiago Rossinyol,
No ens cal
de barrets mexicans.
No ens cal Estrelles Michelins, aquí.
No, he dit Estrelles,
No, està a la guia.
Unes flautes de pa amb tomàquet i pernil fantàstiques i tira, i una cerveseta i tira aquella.
Ui, sí.
Molt bé. I parlant de comerços, abans mencionaves Can Cadena, precisament ahir, el diumenge, és aquesta sensació de dimarts que és un dilluns,
Sí.
Doncs el diumenge va tancar el quiosc de Can Cadena, després de 31 anys, més enllà del que signifiqui, no?, el tancament en si, perquè igual troben alguna solució i si algú s'ofereix ho traspassen i potser es torna a reobrir d'aquí uns dies, això no ho sabem.
No està clar.
No està clar encara. Però en tot cas, sí que els que estem en aquesta taula, que tenim una edat i encara segurament algú comprem un diari de tant en tant, cada cop queden menys llocs per comprar diaris i és molt difícil. Jo a casa meva la veritat és que he d'agafar el cotxe per anar a comprar un diari, i això ja diu molt de com està la cosa de malament amb els quioscos. No sé, els coneixies, la gent de
Quiosco? Sí,
home, segurament. Suposo.
Jo li comprava cada setmana el Pronto
per
la meva oia, una obreta, que a més ja ens el guardaven i tot. La notícia, de totes maneres, és lamentable, o no, perquè ells s'han jubilat i tothom té dret al descans, però sí que la realitat dels quioscs de diaris, la venda d'informació en paper ha minvat, crec que vaig estar escoltant l'altre dia, quasi un 70%. Uh-huh. Ara avui, si tu necessites una informació, per exemple, vostra, del que estem fent ara, només tens que agafar el mòbil i punxar i enterar-te'n de tot de primera mà. Que la gent gran que no porta mòbil necessiti el Pronto i etc., però sí que realment les notícies, la ràdio, esteu cada moment, a cada mitja hora, llavors, donant notícies i tal, però sí, és cert això, aquesta informació, que la informació en paper ha minvat, i a més el paper avui dia ja té un cost, cost ecològicament inclús parlant.
Cada cop és més car fer diaris, i a més, clar, no saps si és el peix que es mossega la cua, no? És a dir, tanquen els quioscos perquè no es venen diaris, o no es venen diaris perquè cada cop és més difícil anar-los a comprar. Jo crec que hi ha una part de que deixem de comprar diaris per internet, I que això, i aquí sí que aquí parlo en primera persona, com a periodista, els periodistes som els que ens vam fer els propietaris de diaris, es van fer el primer tret al peu quan va néixer internet, a les mateixes notícies que les venien en paper, les oferien gratuïtes a internet. En aquell moment ningú va veure que això seria un problema 15-20 anys després. I ara sí, perquè hem acostumat a la gent a que la informació és gratuïta. I un cop ja has acostumat a aquesta gent, ara marxa enrere. I hi ha molts diaris, els de pagament, el Diari Ara, La Vanguardia, el Periódico, que estan fent, que en diuen murs de pagament, no? És a dir, que per accedir a segons quines informacions del diari digital també has de ser subscriptor, has de pagar menys que pel paper, però has de pagar. Però clar, hi ha moltes webs que són gratuïtes, que viuen en base de publicitat. Per tant, si no ho trobo aquí, ho trobes en un altre lloc. I per tant,
volia afegir que després està a l'indret on estava ubicada aquest quiosc i els xurros i tot això. Tenim, per exemple, la botiga de les flors, que ha portat una polèmica perquè la volien treure, no se'ls havia dit res, coses d'aquelles que no porten massa racionalitat darrere, no? Si realment es té que fer una estructura nova, una altra rotonda o alguna obra d'aquestes que es pensen amb el disbarat, no amb el cap, pues, ells possiblement també han dit, escolta tu, això pinta bastos, ens ajubilem i aquí ens quedem, perquè m'ho han dit. Tenien l'edat per fer-ho i ho han fet, però també podia ser un motiu de dir, ui, que això pinta en bastos, depèn de qui vingui o de qui no vingui o de qui continuï, aquí doncs, ens poden muntar una autopista o un de llocs de bicicletes d'aquí a Madrid. Vale?
Molt bé. Sou dels que compreu diaris? Tu compres diaris en paper?
No, compro els diaris puntualment, quan hi ha notícies que m'interessen, articles, però no de manera recurrent, no. I jo crec que és el gran drama dels diaris, no? Aquesta informació que trobes a tot arreu, aquesta immediatesa, el fet de que cada hora hi hagi d'haver titular, no? Que quan comença els matins de la ràdio de capçalera hi han de fer un titular, però quan fan el programa del migdia han de fer titular, quan fan el magazín de la tarda han de fer titular, i clar, al final tot corre tant que el diari ja és una peça més de reflexió, de crítica, no? de reportatge en profunditat, i això cada dia, jo personalment treballant, no tinc el temps de llegir-ho. Sí que és veritat que el cap de setmana és cert que m'he de trobar el quiosc. Si passo per dalt del quiosc, doncs miro titulars i depèn del que m'interessi més o menys en compro un o altre. I el bo també de comprar el diari és que saps ja llegeixes entre línies abans de comprar-lo, perquè ja saps quina orientació té cadascun dels diaris, que amb la informació que vas mirant per internet moltes vegades no ho saps, i has de fer una lectura de dir, bueno, a què m'estan venent, no? Però sí, és una eina ara ja més de reflexió i de crítica, no? un diari, i que si me'l trobo compro, però és veritat, faig un consum per internet de notícies, i després, bueno, els ràdio, el 324 a Molinets de mitja hora, i mira, amb això passes informat.
Molt bé.
Montse? Bueno, jo no soc consumidora de diaris, però sí que faig servir molt internet. Cada dia miro tot el que publiqueu Cugat.cat, el Tot Sant Cugat, i també soc subscriptora del Cugatenc, amb la qual de Sant Cugat m'entero. I també m'arriben de l'Ara i del VilaWeb. O sigui que m'entero, però tot, llegeixo titulars, alguna vegada entro a llegir un article, perquè clar, és que no dones a l'abast, perquè amb el teu dia a dia, a la feina, i a més, pues, però m'agrada estar al dia. Jo havia estat anys enrere, pues, si compràvem allò, tu has dit el pronto, pues, la ola, no? Jo me'n recordo que quan jo era jove poder comprar una ola alguna vegada em feia molt feliç, i quan anaves a la perruqueria llavors devoraves les oles o les revistes, no? La setmana i tal, lectures. Ara ja no n'hi ha, eh? Tu vas a les consultes dels metges o vas a les perruqueries, ja no tenen revistes per mirar. Tot això ha canviat.
Perquè l'estona d'espera o de tren la gent juga amb el mòbil.
Tens el mòbil.
Sí, clar. Sí, sí.
Llavors, sí, amb una mica de sort al paraulògic i fan cultura, però...
Això ha canviat. Ja no veus la gent, amb les revistes al tren.
No, no, per això, clar,
no
és que...
No veus ni revistes, tot, perquè
pots mirar la revista i pots mirar una altra cosa, i amb aquella estona pots fer moltes més coses.
Sí. Si voleu llegir diaris en paper, teniu la biblioteca Gabriel Ferreter, que més enllà hi ha una colla de gent que va cada dia a llegir el diari en paper amb un silenci fantàstic, i el sents tots, eh? De dretes, d'esquerres, de centre, perquè aquesta és una altra, el que tu deies, eh? Si és informació, vale, però si és tema polític, tens que saber quin diari, perquè un t'explica la història a la seva manera i l'altra, i si escoltes la ràdio passa igual, no?
Sí, sí, amb això sí que el quan diuen sempre de que no hi ha periodisme objectiu, és evident que no existeix, perquè no som objectes, som subjectes, per tant el periodista és subjectiu, però el que hem de ser és honestos. I per tant, si tu tens un biaix, ha de quedar clar, i el lector t'ha de llegir sabent que tens aquell biaix.
Àngela Maria.
Sí, sí, ja està, sí, sí. I a partir d'aquí...
És més honest.
Ser honest amb el que escrius i amb el que penses, però això, i a vegades sí que es juga una miqueta la confusió. N'hi ha que són molt clars, no?, els més grans, dius, vale, aquest cap aquí i aquest cap allà, cap problema. I està bé llegir els que no pensen com tu, els que diuen les coses que no pensen com tu, perquè si no, només llegeixes els que et donen la raó, eh? I sí, això també a vegades és un problema.
Has de ser una mica plural amb el que mires. Correcte. Perquè si no només et quedes amb el mateix karma d'un, no pot ser, el mantra, no?
Sí, sí. No. Doncs aquests aspectes, diríem, ideològics dels diaris acostumen a coincidir amb els aspectes ideològics polítics que aquí anàvem, i farem, queden 10 minutets, l'última punt polític, perquè just la setmana passada es van confirmar la presentació de les 15 candidatures a les eleccions municipals de Sant Cugat. Diria, si no m'equivoco, que avui o demà, diríem, serà la confirmació 100%, diríem, de que la Junta Electoral les valida i que tot és correcte, però en principi no hi hauria d'haver-hi cap problema, i tenim 15 candidats a alcalde o alcaldessa de Sant Cugat. És la democràcia o són masses? Com ho veieu?
La cara del Toni...
La pregunta és una mica capciosa, ho entenc. La cara del admeto.
Toni... Quant temps dius que tenia?
Sí,
Té mèrit a veure.
Començo. Masses, francament, mai m'atreviré a dir que candidatures són masses. Mai. Sí que el que sorprèn és que moltes de les candidatures tenen un origen comú, no? Aquesta és la sorpresa, o bueno, sorpresa no, perquè es veia venir que tot l'espai postconvergent aniria atomitzat, i aquesta és el que ens trobem ara damunt de la taula. Però també, al final, aquells que diuen que són de centre però són de dretes, també van atomitzats. O sigui, al final és un escenari que, diguéssim, els exconvergents totalment dividits, però és que aquest espai més espanyolista, centre-dreta, de ex-PSOE, Ciutadans, part de PP, etc., també va tot atomitzat. Llavors, bueno, és un escenari curiós, la gent escollirà i, per tant, veurem què passa, no? Però, al final, d'alguna manera, això reforça el govern actual, doncs, que es veu menys erosionat, no?, en aquestes properes eleccions. Això també és molt important, o sigui, no només és anar fort en unes eleccions, sinó mirar els altres, no?, que s'enfronten a tu, en quina situació arriben. Jo crec que el govern pot estar, no diré tranquil, perquè això mai s'hi pot estar, i els resultats electorals podríem dir que les carga el diable, però, vaja, l'escenari és sorprenent, no?, com... O sigui, a veure, com els diaris sabem per on van, a mi també se sap per on vaig, i per tant em sorprèn, no és el meu partit, no ha sigut el meu espai polític mai, però em costa d'entendre que aquest espai convergent, que ha sigut important a Sant Cugat durant molts anys, vagi totalment dividit. És sorprenent, però bueno, evidentment allà ells ja s'ho faran, ja ens ho explicaran.
Sí. En general... visca la diversitat i la riquesa i no sobra ningú i s'han d'escoltar tots, però jo crec que també s'ha de ser efectiu, o sigui, s'ha de tocar peus a terra. Aquí no, tothom en una taula de bar pot dir la seva opinió perquè tothom sabem el que volem i ho podem defendre, però a l'hora d'anar a unes eleccions hem de saber que estem parlant de qui governarà durant 4 anys un municipi. No pots anar atomitzat d'aquesta manera. Has d'ajuntar-te, inclús que a vegades, perquè la política són pactes, és negociació, i això també ho hem d'aprendre totes les persones, que hem de veure més normal que la gent per un objectiu s'uneixi. Això no vol dir que tu canvis de jaqueta, però és que és l'objectiu el que importa. Llavors, bueno, la reflexió que ha fet el Toni és correctíssima. Davant d'aquesta situació, doncs, bueno, ja veurem el que trobarem. Ja veurem el que trobarem, estem ratificant el que tenim, pues, bueno, respectar tothom, les decisions, però jo crec que no serà, no és efectiu tantes candidatures.
Jo diria que les aliacions no són molt elegants, sobretot quan si dius, bueno, és que s'han juntat, com ha sigut aquí un tripartit d'esquerres a Sant Cugat, dius, bueno, doncs han fet això i després hi ha hagut pues, qui 10 minuts abans de perdre l'alcaldia pues, estava provant de aliar-se amb el 155, no? Vale? Ho deixo aquí. Després dir, per exemple, que a Valldoreix, per ho comentàvem abans, no està bé tampoc que es permeti o que acceptis que partits de dreta, que em sembla que es va fer un tuit per ahir que el vaig veure que somriuen a gent que han rebut bufetades i cops de porra i tota la història, no? No queda elegant que un PP i un Valents doncs, li diguin les gràcies a algú que ha estat o està amb Junts o amb PDeCAT o tot això, i ara és un poti-poti que el i això m'agrada parlar-ho, eh? El que passa que no tinc prou temps. Un poti-poti que a la gent no li agrada. Què és el que condiciona? Pues, amics moteros del nostre grup que tota la vida han votat en un lloc, no els puc votar per aquest motiu i tal. Però la pregunta és, a qui voto?
Clar.
A qui voto? Llavors, aquí es pot donar a Sant Cugat, sobretot amb 15 partits, que els que voten amb el cor votaran el partit de sempre i els que votin amb el cap aniran, bueno, pues, com una íntima amiga meva que diu fotré totes les paperetes que em semblen en un sobre, fotré la meva i dic, home, no pots fer això.
Un bon nul.
No, és que el bon nul no afavoreix a ningú. Afavoreix pues, a la majoria. El bon nul tens que fotre el paperet i guixar-lo.
Si posen més d'una papereta dins del sobre, és un bon nul.
No, agafar aleatòriament.
Aleatòriament, sí. Perdó. Pensava que era més d'una.
No, i dic, home, i a més, us estic parlant d'una persona que està ficada en política, que és una persona assenyada i tal, i que no pots fer això.
Home, aleatòriament et pot sortir l'extrema dreta, vull dir...
No.
Prenguem-nos una mica seriosament.
Jo no la posaria, jo no... Perquè... A veure, s'han oferit coses a qui us parla i dic, escolta, jo he contestat sempre amb molta educació i dic, escolta, no és el nostre tarannà, per tant, no podem ballar, aquesta peça no la podem ballar junts. Llavors, aquesta no, aquesta posarà els quatre partits més o menys que siguin del seu tarannà i a veure aquest que li he deixat arreglat per si surt i tal, i però això no pot ser. Jo aconsellaria a tothom que vagi a votar, això sí,
que vagi. Això sí, jo crec que hem d'anar a votar.
Perquè no et pots quedar a casa. No et pots quedar a casa. Els que volen guanyar com els que no volen guanyar, allò que diuen, jo no voto, això no pot ser, I que es voti amb el cap i no amb el cor. Està claríssim.
Tu has tret el tema de Valldoreix per fer una miqueta de context. Precisament a Valldoreix passa el contrari del que passa a Sant Cugat. És a dir, tenim 15 candidatures tots separats i en canvi, a excepció d'en Comú Podem, que aquest cop van junts, que fa 4 anys van anar per separat, en Comú i Podem. En aquest cas tornen a anar junts. Però a Valldoreix sí que s'han unit les esquerres per un costat, diria que totes, no sense excepció, sí. I el centre-dreta s'ha ajuntat alguns, no tots.
Centre-dreta, dreta, també,
Bueno, o sigui, aquí cadascú...
Dreta, posa. O sigui, que dius, bueno, esto, ¿cómo se come?
I, sí, però una cosa és els que van junts a la candidatura i els altres estan a fora, no hi formen part i donen suport. Jo crec que ho hem de diferenciar.
I com t'ho expliques, això, per favor?
Això ja cadascú que ho interpreti com
no, vulgui. No, què hi ha darrere d'això?
No ho sabem.
No ho sabem.
Perquè si jo et dono suport sent un partit, vol dir que tu em donaràs algun carmelo després, perquè no te voy a dar les coses gratis. En política no hi ha res gratis, Ojo, que estem tocant un tema...
Bueno, això ho veurem, en tot cas.
Sí, sí.
Jo ho recordo, que és Junts, PDeCAT, que aquí sí, a Valldoreix sí que van junts, units per Sant Cugat, em sembla que també estan en aquesta candidatura, que es diu Som Valldoreix, i després, des de fora, el PP i Valents ha anunciat que li donen suport. I, en canvi, els altres partits més de dretes, que no hi són, i presenten candidat, un és Ciutadans, que ha decidit finalment, ha estat en negociacions, però al final ha decidit no entrar, i Vox, que crec que no ha estat mai en negociacions en aquest cas. Per tant,
sí,
tenim
entra,
6 candidatures a Valldoreix.
Però bàsicament respon al sistema d'escollir la presidència de Valldoreix.
Exacte, perquè a més sí. Funciona diferent. No és una llista electoral, és una persona...
President, sí.
Etcètera.
Elecció directa, sí.
Que després veurem si el president no té, diguem, la composició del ple amb els seus vocals. Això es fa en base als resultats de la votació a Sant Cugat a Valldoreix.
De Valldoreix cap a Sant Cugat.
Exacte. O sigui, el resultat a Valldoreix, però de la votació a l'alcalde de Sant Cugat.
Sí, sí.
Per tant, podria passar que, posem l'exemple, o guanyés la Susana, però la majoria del ple fos d'esquerres, o guanyés el Juanjo i la majoria del ple fos de... de Junts o de dretes o el que sigui, no?
Sí, és justícia.
Això pot passar? Això pot passar, creus?
Jo no voldria que passés.
que ningú, perquè no, seria una mica
saps
difícil.
Què passa? Saps què passa, Albert? Si passa una davallada d'aquest tipus, els que perdem serem els de Valldoreix, perquè tot el tema d'aquesta liaison de les esquerres, que són esquerres, allà no hi ha cap dreta que rigui ni històries d'aquestes, I jo hi he estat molts d'anys a Convergència, com vosaltres sabeu, tot això ha vingut provocat per una sèrie de projectes i històries que han sortit que dius, no estem en contra de, per exemple, per dir alguna cosa, no estem en contra de cap manera de que no hi hagi una escola de música, que va ser el primer detonant,
molt curtet, se'ns queda un minutet,
vale. Que estem en contra de... no, però si tenim 5.500 metres quadrats amb un espai, fem un multispai, fem les coses amb racionalitat, pensat amb el cap.
Molt bé, perfecte.
He dit.
Has dit. Doncs moltíssimes gràcies. Fins aquí la tertúlia ciutadana Sant Cugat. Moltes gràcies a tots tres per venir avui a l'estudi de Ràdio Sant Cugat. Parlant de les eleccions, a partir d'avui a cugat.cat trobareu entrevistes amb els 15 candidats a Sant Cugat, i són les entrevistes en què intentem conèixer la persona. Encara no, les entrevistes de projecte polític les publicarem durant la campanya, però ara fem-les per conèixer qui són els 15 candidats. Alguns són molt coneguts, però també n'hi ha d'altres que no, i ja us aviso que alguns us sorprendrà, per tant, crec que val la pena
jo
que...
Jo els coneixo,
Te'ls coneixo. A tots? A tots 15?
A tots.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Sí, 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 sí.
I els oients ja ho saben, cada dimarts i cada dijous a 9:15 del matí a Ràdio Sant Cugat. Adéu-siau.
Moltes gràcies.